Claudi diu: costaràs sang, suor i llàgrimes, la defensa em fa patir molt, aquest és dels teus, Mireia. L'Àlex diu: de cantada no crec que traurem una victòria, potser per la mínima, però guanyar és molt important. Demà el Barça ha de sortir a guanyar i fer gols quants més millor, però tampoc no pot perdre el cap atacant i exposant-se contínuament en defensa, perquè si perdem llavors sí que ho tindrem molt magre a la tornada. A Twitter el Damià diu: evidentment, si volem guanyar l'eliminatòria hem d'anar amb un parell de gols de coll, si no el Metropolitano ens podem enfrontar a una guerra que físicament no ens podem permetre, però jugadors ja tenim a boxes. El Biel: la meva previsió és que el Barça patirà de valent en els dos partits, però així i tot, victòria per la mínima al Camp Nou i empat al Metropolitano. O el John, que diu: fins que no es xiuli al final el Metropolitano no estarà res decantat. Aquest és un partit de 180 minuts.
Prudent, la nostra audiència, cosa que ha estat celebrada aquí a la nostra taula, especialment per Miguel Rico. Gràcies, Sònia. Al Camp Nou escoltem Diego Pablo Simeone, entrenador de l'Atlètic de Madrid.
Vamos a jugar 5 partidos más en Champions. Así que te invito a que sigas disfrutando. Te quiero mucho. Si hoy estaría cualquier hincha del Atlético de Madrid, te estaría diciendo las mismas palabras.
Le está parlant a Griezmann.
Me siento absolutamente identificado en ellos. Soy tu entrenador. Sabe que si mañana no corre vas para afuera. Y nada más. Perdón, era solamente decir estas palabras.
No había visto. Laia Tudel, buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde.
Pues què passa? Aquí aplaudiments a la sala de premsa.
Sí, emocional. Emocional.
Simeone ha sortit acompanyat de Griezmann i li ha fet una carta d'amor, no?, en directe.
Sí, jo te quería preguntar...
Primer, que la roda de premsa serà de Griezmann. Si es preguntes a Griezmann, però el Xolo ha demanat la paraula i ha dit un moment que vull dir unes paraules com a entrenador i com a aficionat de l'Atlètic de Madrid, i llavors li ha dedicat tot aquest missatge d'agraïment a Antoine Griezmann, que heu sentit bona part d'aquest missatge, i ara el que sentirem seran, de moment, primer, totes les preguntes pel Griezmann y después será las preguntas para
realmente al principio en septiembre pues fue algo como más difícil, ¿no?, de gestionarlo, pero al final con el vestuario que hay y con la familia en casa pues s'ha ido trabajando...
Com una cosa, com que Griezmann està parlant de la seva situació personal, aprofitarem per saludar gairebé puntualment a Agnès Marquès i de seguida la Laia ens resumeix què ha dit el davanter francès de l'Atlètic de Madrid. Puntualitat mata la cera. Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A les 10, Catalunya nit. Quins continguts?
Puntuals. Doncs mira, estem en unes hores incertes i de nous atacs en la guerra de l'Iran, perquè estem al compte enrere d'aquest ultimàtum que ha donat Donald Trump a l'Iran i que expira a les 2 de la matinada. I per posar encara més pressió, el líder nord-americà ha avisat que ha fet aquesta frase tan contundent i que en fi... que ha dit que ha avisat que tota una civilització morirà aquesta nit en cas que no hi hagi un acord amb el règim de Teheran per obrir l'estret d'Hormuz. Hem de veure què passa, perquè ja sabem com està anant Donald Trump en tot aquest episodi i en tot el que fa, diríem.
Sí, la literalitat és esfereïdora. Esperem que sigui una altra fantasmada de Trump.
Efectivament. Esperem que sigui així. Tenim un equip que acaba d'entrar a l'Iran amb el Sergi Roca i el José Antonio Rodríguez i intentarem ja tenir contacte i crònica amb d'ells des de Teheran aquesta nit. El que passa és que són hores molt complicades, hi ha moltes apagades elèctriques i de telecomunicacions. Veurem si ens poden enviar crònica o entrar en directe fins i tot per explicar-nos com es viuen aquestes hores en aquest compte enrere. De moment el que ens arriba és que l'Iran es manté desafiant, les autoritats avisen que respondran més enllà de la regió si els Estats Units tiren endavant aquestes amenaces. Tot plegat, mentrestant Israel continua atacant infraestructures iranianes, ponts, línies de trens, això són infraestructures civils i per tant entrarien dins el que ja es consideren crims de guerra. En parlarem amb Tica Font del Centre per la Pau de l'AS. D'altra banda, en Quim Olivares, connectarem amb ell, ell és el corresponsal a Londres, per que ens expliqui, les autoritats britàniques han denegat l'entrada al raper nord-americà Kanye West, no sé si sabeu qui és, el seu historial de comentaris sí. Antisemites, en fi, aquest. És aquest, és un raper, en tot cas, és igual. Els organitzadors d'un festival l'havien convidat i davant les pressions d'associacions jueves, finalment el govern britànic ha pres la decisió salomònica de retirar-li el permís per entrar al Regne Unit.
Caram.
Sí, això ens ho explicarà Kim Olivares, és un personatge molt, molt controvertit. Sí, sí. I després, per últim, dir-vos que a les 11 ens avançarem a l'acte que està previst per dijous entre Irene Montero i el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, a l'UPF a Barcelona. És aquest acte que el que planteja és la unió de les esquerres en un nou cicle polític. En parlarem amb el moderador, en Xavier Domènech. Les entrades estan del tot exaurides, eren gratuïtes, però vull dir que està ja en totes les localitats ocupades per veure aquest debat, aquesta conversa que moderarà Xavier Domènech entre Gabriel Rufián i Irene Montero, i que planteja aquest nou escenari d'un nou front d'esquerres com a única manera de fer front a la dreta i a l'extrema dreta.
Molt bé.
A veure ens avançarem dos dies, perquè demà amb el partit aquest que hi ha, Barça Atlètic...
El partit aquest, no.
No, un partit
de quarta final de Champions. Què té el partit aquest?
Doncs bé, dic, bueno, fem-ho avui perquè, clar.
Sí, perquè s'ha d'arribar al debat amb tota la prèvia, feta.
I amb el Trump s'ha de fer tot avui, perquè demà no se sap si podrà ser.
Això, ja tens raó.
Exacte.
En fi, creuant els dits a les 10 Catalunya a nit amb Agnès Marquès i Manel Alias. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
I amb Antoine Griezmann, que continua parlant, Laia, a la sala de premsa de l'Auditori 1899, encara de la seva situació particular, de la seva sortida?
Sí, perquè és la primera roda de premsa que fa des de l'anunci que fitxa per l'Orlando, i ara, per exemple, li han demanat que com li agradaria que el recordés l'aficionat de l'Atlètic de Madrid. Per tant, sí, de moment al voltant tot de la seva marxa de l'Atlètic de Madrid aquest estiu.
Molt bé, doncs molt interessant, però ens interessa més l'eliminatòria. Després tornarem amb la Laia, amb Griezmann i especialment amb Simeone. Mentrestant, Sònia, què hem fet en aquesta primera hora de tot cos?
Doncs en aquesta primera hora hem analitzat tot el que ha dit Hansi Flick a la prèvia del Barça Atlètic de Madrid. Ens hem imaginat quin tipus de partit cal fer demà, i ens hem entretingut força respecte al partit de demà, al partit de dissabte contra l'Espanyol i el de la tornada.
Sí. Hem fet el programa de divendres.
Sí, hem fet el programa de divendres.
Farem festa.
I fins i tot el de divendres passat, si eres més prioritari la Lliga o la Champions, sí. Hi ha hagut un moment que
ja
a mi m'ha recordat
amb el
Sergi
Soler,
passat.
Sí.
Però en qualsevol dels casos podeu recuperar-ho, perquè aquí teníem en debat el Miguel Rico, el Ferran Martínez i la Mireia Ruiz, i deixa'm, ja que hi som, fer-te una recomanació a tu i a tots els oients digital, perquè tenim el nou episodi de Ràdio Volta, aquesta setmana dedicat a Pogacar, novetat, perquè Pogacar ja mira la París-Roubaix, l'única cursa que li falta per completar els 5 monuments. A Ràdio Volta analitzen la victòria de l'eslové a Flandes i busquen les claus de cara a la Roubaix. A més, entrevisten Marc Brustenga després de la seva primera victòria professional.
O sigui, el tio li falta aquesta, però és que aquest any es veu que les vol fer les 5.
Sí, la gràcia és que les faci les 5, no?
Ja, bé, de moment li falta aquesta per tenir-les totes, però
ja
és que
ja
que s'hi ha posat,
combo,
que és tonteria quedar-se amb 3. En bàsquet, d'aquí a 22 minuts al Palau, partit d'Eurolliga, Barça, Panathinaikos, que evidentment podreu seguir la sintonia de digital de Catalunya Ràdio d'aquí a 5 minuts mal comptats. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Bé, no hi ha bones notícies pel que fa als lesionats del Barça. Continua sense entrar Satoranski.
Exactament. S'assuma la baixa de la provítola de Juan Núñez. El diumenge no hi havia ni Veseli ni Satoranski. Veseli sí que torna. Satoranski, de moment, no sabem per què, té una indisposició, un problema de salut, i el seu retorn és indefinit. No sabem quan podrà tornar, però sabem que avui serà baixa.
Molt bé. Bé, molt bé, no. Molt malament.
Malament, sí.
Mala notícia davant d'un partit importantíssim pel Barça. Vaja. Ara ja els tres que falten, aquest d'avui, després queda la sortida, ajuda'm, Ernest,
a Mònaco
divendres, i la setmana vinent tanca aquesta primera fase a casa contra el Bayern.
Sí.
Si els guanyes els tres, podries pensar fins i tot en plaça de play-off directe.
Sí, si guanyes els 3. El tema és que guanyar els 3 serà molt difícil, perquè avui visita el Palau Blaugrana l'equip que ha fet l'inversió més gran aquesta temporada. Imagina. A l'Eurolliga, i a més arriben bastant bé a nivell de jugadors tocats. Al cap i al Barça no, té una plantilla molt curta, i el Mònaco veurem. A principi sí que potser un equip que, en fi, els jugadors no se'ls paga al dia i té una plantilla de 9 jugadors, n'hi han hagut alguns que han acabat marxant, doncs, i l'entrenador també l'han perdut, potser aquest el pots anotar, i el Bayern de Múnich a casa potser també. Amb 2 de 3 vas a play-in segur, i el tema llavors és assegurar les dues primeres places de play-in per tenir factor camp a favor almenys a la... en el primer partit.
Molt bé, doncs a veure de què és capaç aquest Barça tocat i delmat contra una superpotència com el Panathinaikos, que paradoxalment porta els mateixos partits guanyats fins ara que l'equip de Xavi Pasqual. Fins ara, Ernest, bona transmi.
Vinga, que vagi bé.
El Barça haurà de serrar les dents a Badalona, festival David Ubach del Joventut, que, vaja, amb un quart i mig gairebé té el partit guanyat.
Sí, ha fet gran part, gairebé tota la feina, no tota, però molt bona part, perquè guanya de 23 el Joventut ara, 44-21, i això és així gràcies a un parcial de 17-0 que els verdinegres han firmat, sobretot en el tram final del primer quart i també a l'inici del segon quart, que els hi ha aplanat i molt al camí, a més amb un festival d'intensitat, diria jo, i de joc molt ràpid, que és el que buscava la penya. En canvi, l'ECA, que del bon inici ha buscat alentir el joc, no li ha sortit bé al conjunt grec l'aposta, en canvi a la penya del tot.
Ja m'ha renyat el Miguel Rico. On vas dient que ho té gairebé guanyat? Si queden 25 minuts de partida encara, i,
sí,
i quatre, té raó.
4 pel descans, però és que no treu un triple crac, i ara la diferència doncs és de 27.
Déu-n'hi-do. La pallissa monumental del Joventut, de moment les coses van bé, i si això acaba així, hi hauria partit de desempat la setmana vinent a Grècia. Fins ara, David.
Fins ara.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
¿Y qué sacas para esta eliminatoria de Champions contra ellos?
Bueno, un rival importante en un momento importante de la competición, donde no hay rival menor. Siempre la Champions es compleja, aún más en cuartos de finales, en semifinales, y sabemos de la capacidad que tiene el Barcelona, sabemos de lo fuerte que es en su casa, ha perdido muy pocos partidos, creo que de 23 partidos perdió solo uno, y bueno, nosotros estamos acá para competir y para hacer un partido donde creemos que le podemos hacer daño.
A la derecha, Hugo.
Simeone, en directe, roda de premsa al Camp Nou. Laia, ens hem perdut alguna cosa interessant del tècnic argentí?
No, heu connectat perfecte al moment oportú, perquè és just quan ha començat a parlar del partit. Abans tornava a parlar de Griezmann, només.
Ara en parlarem. És molt estrany fer una mena d'homenatge a Griezmann just el dia abans que...
A Barcelona.
Sí, bé, a Barcelona, sí. I davant de la importància del partit de demà. A veure què més diu Simeone.
A derecha, Adilao.
Hola, Diego, la Adilao Mañino del País. Quería preguntarte si tú tienes la sensación de que este año el equipo, digamos, que ataca mejor que defiende, o que en general, porque hay partidos en los que ha defendido bien o demás, pero si tienes esa sensación en general, ya sea por lesiones...
Pregúntame con fuerza, me preguntas despacito,
El equipo ataca o mejor que defiende.
Todos los equipos cuando atacan mejor defienden peor. Bueno, el Barcelona es uno de ellos, ataca muy bien y suele defender menos bien. ¿Por qué? Porque obviamente juega con riesgos, tiene la capacidad de hacer muchos goles y evidentemente eso favorece su elección. Y creo que la elección del Barcelona es perfecta. Un equipo que ataca muy bien, no tiene problema para, si recibe un gol, hacer 3.
Izquierda.
Y vosotros, al periodista.
Yo creo que estamos en un proceso de atacar mejor de lo que defendemos, sí.
¿Ah? ¿Qué tal por aquí, Diego? María Relaño, para Televisión Española. Hay varios jugadores amodestados en los dos equipos. Decía Flick que él les ha pedido a sus jugadores que ni se quejen ni discutan con los tuyos. En este caso, ¿qué tipo de indicaciones les has dado tú a tus jugadores para mañana, ya que hubo algo de tensión?
No, la verdad no estoy al tanto de las amonestaciones.
Aquí a tu derecha, Cholo Antonio Ruiz, cadena COPE. Este Atlético ya eliminó al Barça en Champions. Este Atlético le ha plantado cara a este Barça recientemente, aquel partido de Copa en el Metropolitano. Saber el camino significa que hay más confianza en que se puede volver a hacer. El Barça siempre intimida, siempre mete miedo, pero este equipo ya ha demostrado que lo puede hacer. ¿Sientes que tu equipo lo sabe y que está por ello?
A ver, nosotros sabemos dónde estamos, sabemos a quién nos vamos a enfrentar, sabemos del respeto que le tenemos, pero tenemos mucha ilusión. Tenemos mucha ilusión, necesitamos seguir adelante y no importa quién tengamos adelante, el camino es seguir adelante.
Patricia.
Hola, Cholo, Patricia Cazón para Diario AS. Primero, felicidades por las palabras a Antoine. Pocas veces en una rueda de prensa, no sé, ves algo tan sincero, tan bonito y tan de corazón. Claro. Te hemos visto emocionarte. Uh-huh. Pero yo te quería preguntar, el otro día, el viernes pasado, comentabas que de la gente que tenías lesionada ibas a recuperar a Pubil, Oblak, Mendoza, y hoy hemos visto que Oblak no ha viajado. Entonces no sé si ha habido un retroceso, no sé si ha pasado algo y si nos lo puedes explicar.
Bueno, lo de Antoine se me ocurrió hace 6 horas, cuando lo vi, sabía que venía él, dije, es una oportunidad maravillosa para dejar al entrenador y que aparezca la persona y ahí transmitir lo que siento más como persona que como entrenador. Volviendo a Ola, que está mejor, está trabajando muy bien, entendía de que no estaba al 100%, y en este caso es mejor que continúe jugando Juan. Y bueno, esperemos que para el próximo partido lo podamos tener en condiciones en Sevilla.
Dos últimas preguntas, ahí a la izquierda.
Cholo, Josep Soldado para la Sexta, Jugones. Todos los equipos ya a esta altura, cuando llegan al final de la Champions, estas últimas eliminatorias, ya sueñan con el título. No sé si a usted ya en alguna noche ha soñado ya que puede ganar la Champions.
No, pienso solamente en el Barcelona.
Última pregunta, ahí a la derecha.
¿Qué tal, míster? Aquí al fondo, Germán García, Radio Nacional. ¿De qué le va a servir el partido que se jugó el otro día? ¿En cuánto le va a influir para lo que podamos ver mañana? Aunque en principio parece que puede haber bastantes cambios en el partido, ¿no?
¿Pero cuál, el primer tiempo o el segundo?
No, el de Liga, me refiero al de Liga.
¿Pero por eso, el primer tiempo o el segundo?
El primero.
Ah, vale. No va a cambiar mucho.
Damos por finalizada la rueda de prensa, muchas gracias.
Bueno, buenas noches. Aquí.
Això. Entenc que si no has preguntat és perquè no
han donat torn a tothom que...
Bé, a mitjans catalans...
Que ha demanat, vull dir.
Ningú, no?
No. Bé, el company de Ràdio Nacional...
Sí, però és una emissora espanyola.
Sí, exacte. Sí.
No, vull dir, el germà
sí, però el cap de premsa probablement no el té vist com sí que té vist els vistos. No. Vull dir que el podem considerar, òbviament...
Bàsicament perquè la Laia tenia instruccions per alegrar-nos la roda de premsa i no l'han deixat.
No, l'han deixat.
Però una llàstima. Bé.
També et dic que és que ha estat molt monopolitzat, com heu vist, amb aquest comiat de Griezmann. M'ha sorprès,
eh? Jo insisteixo que em sorprèn molt, eh? Ara ens ha fet aquesta explicació de... És que com que Simeone no fa res per res, és a dir, allò... M'agradaria tenir l'expressió en català, els espanyols en diuen no da puntada sin hilo. Això té algun... Té alguna clau.
Li ha promès 5 partits més de Champions?
No, ha dit que tenim. Tenim...
Simeone, això no ho faria mai, eh?
Tenim 5 partits.
No, ho sé, però és que no, m'ho ha semblat...
Qui Simeone a Griezmann?
Li ha dit alguna cosa de...
Sí, jo entès que li ha dit...
Sí, que encara els
tenim
queden 5
partits,
cinc,
clar.
Sí.
És que no pot donar la sensació que s'està acomiadant de la competició i del jugador. Clar. Jo entenc que parle de que tenen la possibilitat, i és ara que la tenen, de jugar els 2 de quarts, 2 de semifinals i la final.
Bé, si fos un partit a casa... podria entendre que Simeone el que busca
fer
una mena de catarsi emocional, però clar, el partit demà és al Camp Nou i els aficionats de l'Atlètic de Madrid, la gran majoria s'ho miraran des de casa i se'ls infot.
Si pogués tan simple com que l'equip de premsa de l'Atlètic de Madrid ha escollit Griezmann i quan li han dit ha dit, calla, mira, no ho havia
passat. Però que a mi em sorprèn el context que això Simeone ho pot fer el dia que Griezmann s'acomiadi, anar allà i dir-li que l'estima molt, que no en tinc cap mena de dubte, i no el dia abans.
Bé, potser ell ha cregut que això
dir, si avui surt Flick i diu, mira, aprofito que surt Cancelo per dir-li que l'estimo molt, i jo la veritat és que m'hauria quedat de pasta de moniato, ja sé que és un exemple.
No han sortit junts Cancelo i Flick, que tampoc sé si ho haurien fet. Ells han sortit junts...
Vols dir que
i
Flick també estima Cancelo i que també li hauria dit?
segur que l'estima.
Perdó, Laia, ara m'ha vingut al cap, no recordo quina sala de premsa... un partit de Champions, van sortir alhora Flick i Lewandowski.
Sí. Ah, sí,
Flick també va elogiar Lewandowski en aquell moment. I...
Ja, de fet, no, Flick va dir, no m'heu preguntat...
Era un partit molt Maria, no recordo quin partit era, però...
No, però hi era, si no recordo malament, era l'última...
Amb Griezmann no es pot comparar amb cap.
Ah, no, evident,
però,
evident.
Però clar,
evident,
és a dir, exacte, el que significa Griezmann per l'Atlètic de Madrid...
Que sí, si no estic dient que...
Vaja,
no,
a mi, no, a mi no, que... crec que li estem donant massa voltes a la situació, també et dic.
Feu-me una foto perquè estic d'acord amb...
Molt bé, doncs escolta, deixem-ho córrer, Laia, tanques tu.
Amb no sé quant temps.
No, ja sabem l'11 del Madrid, em ve de gust parlar del Madrid. Va, ja em digues, Laia.
Ara hi anem.
No, que del partit realment han dit molt poca cosa, és el que heu sentit del Xolo, que de fet les respostes han estat bastant curtes, més enllà de potser on ha estat més ampli l'explicació ha estat quan ha dit allò de si estaven en un moment que atacaven millor que no pas defensaven. Aquí ha parlat una mica del Barça, però vaja, de la resta, que molta il·lusió aquest partit, que pensa només en el Barça, que són partits grans, que, vaja, m'ha sorprès... bé, Simeone últimament ja té aquest perfil més baix, però vaja, molt, molt centrats en aquest comiat de... vaja, simulacre comiat, que encara no s'ha comiat, d'Antoine Griezmann, i del partit, no sé si és estratègia o què, però n'ha parlat ben poc i li ha donat ben poca importància.
Rarament una prèvia, exacta, una prèvia de l'Atleti de Madrid, Simeone diu alguna cosa.
Mira, va ser a Bruges, al novembre.
Tens raó. És veritat que a mi la reflexió aquesta que ha fet sobre els equips que ataquen, que es descobreixen, que és evident, però que Simeone, entre cometes, ha vingut a destapar una mancança del Barça, que és una cosa que no fa mai. Sempre elogia els...
Sempre diu que és el millor equip atacant.
Clar, però és evident. Sí, és, no ha fet més que revelar una evidència, però que normalment, si tu li preguntessis, vostè creu que el Barça defensa malament? No, home, no.
No, però et diria que ataca millor del que defensa, que és el que ha dit.
Això sí. Laia, gràcies.
Adéu-siau.
La Sònia es mor de ganes de saber l'11 del Madrid, ah, però abans farem l'Otto Hansi.
No m'ho compliqueu, perquè això avui és molt facilet.
L'Otto Hansi.
No ho compliqueu, que ja tenim el Sergi Andreu aquí i és a punt de començar la prèvia d'aquest Madrid-Bayern i a les 9 tenim el partit. Per tant, Joan García, estem d'acord a la porteria.
Sí.
Defensa. Tothom té aquesta defensa? Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo?
Sí.
Veus
sí.
Que acabarem ràpid avui. Mig del camp, teniu Eric García de mig centre,
sí.
Acompanyat per Pedri
sí.
I Fermín.
Sí.
Miro el Miguel, perquè el Miguel és el que sempre fa apostes arriscades aquí.
Jo les faig, però... El Fermín no m'ho has de preguntar, perquè saps que em vols dir el Fermín jugar
sempre. Sí, però que igual pensaves que anava a l'esquerra, no.
No, el Fermín de mitja punta. Tinc una altra idea, que t'ho he dit abans.
Vinga, doncs, i a davant, Lamine Yamal, sí. Davant de centre teniu Lewandowski,
sí.
Sí.
I a l'esquerra,
Rashford.
Rashford?
Doncs pues jo
que dic
aquí,
molt
poc.
Aquí on tens, aquí és on sobre l'11.
Bueno, l'he dit molt ràpid, però
veure,
tampoc no
si he de fer cas al Salmurri,
sí.
I la pressió...
Sí.
I la pressió és tan important, potser jugarà Ferran.
Ferran a l'esquerra és la postada.
No. Potser jugarà Ferran. I potser jugarà Gavi.
Ferran o Gavi, no es mulla el Miguel. Ferran?
Jo l'hi compro també.
Ferran o Gavi, eh? És a dir, feu aquí una... Normalment no us ho permetria, però com que tenim ganes de parlar del Madrid-Bayern...
Tu t'agradem anar.
Una... Digues?
Que tu t'agradem anar. Perquè has dit, no t'ho permetria, com si opinar fos un pecat.
No, però que us faria decantar-vos entre Ferran o Gavi, perquè s'ha de fer l'aposta que farà demà Flick, però
no
deixarem
no
obert entre Ferran, Gavi i els que apostem per Rashford.
Molt bé, aquí...
Sí que anem ràpid avui,
petit,
veus?
Sí, quan l'interessa va molt.
Ah, sí.
En un dia normal hauríem estat donant voltes.
No, perquè era un 11 molt fàcil
avui. A mi m'ha agradat aquesta Lotto Hansi d'avui. Em prenc nota per altres ocasions. Vinga, va, Madrid-Bayern. Que tenim una certa pressa perquè volem saber l'11 del Madrid i del Bayern i perquè el Sergi d'aquí a menys de 20 minuts arrenca la Champions a Catalunya Ràdio, l'antena digital.
No m'haig de moure de l'edifici,
però tenint aquí el conserva...
I vull veure l'Arsenal, així que no ho guardaran, sisplau.
Miraràs l'Arsenal, no miraràs el Madrid?
Perquè, sí, jo miro el proper rival del Barça.
Mira, s'ho creu menys que quan Simeone ha dit que no se los ha percibidos. Va, Sergi, vinga. 11 pel Madrid-Bayern, que arrenca d'aquí a 35 minuts al Bernabéu.
No hi ha sorpreses, no. Lunin a la porteria de Madrid, que veu que Courtois està lesionat. Trent, Rüdiger, Hausen i Álvaro Carreras. Mig del camp per Valverde, Thiago, Tchouaméni i Güler.
Perdona,
no juga Bellingham.
No juga Bellingham ni Camavinga. I Mbappé i Vinícius al davant.
Bé.
Sí, més o menys.
Sí, sí, sí. Que és... Sí, sí, jo, no, jo sincerament tenia el dubte d'en Thiago Pitar, que pensava, ja veuràs com arribarà no, el dia gran.
I... Sí, com ve que corrin.
Ja, ja, però deixar Bellingham i fins i tot Camavinga...
Però, escolta, Camavinga... quantes vegades l'Arbelora s'hi ha entrenat del Madrid? Doncs pues sí, una vegada que ho ets, fes el que voldries
sí,
que
home, però és que segurament Arbelora és entrenador del Madrid perquè el que hi era abans...
No, sí, no... però ara ja no passarà. Queden 8 jornades per acabar la temporada.
No, no, si a mi em sembla molt bé, crec que Thiago Pitarc s'ha guanyat i amb ell l'equip ha fet partits més sòlids que quan no hi ha estat ell, però no deixa de sorprendre'm que en un dia gran faltin patums. Sobretot
el que tenen són els laterals. No pels laterals, sinó pels estats.
Jo, la veritat, el duel Alexander-Arnold, confirma'm que juga Luis Díaz.
Sí.
Luis Díaz crec que pot sortir als telenotícies.
Ja t'ho he dit.
Em puc equivocar, però pot sortir als telenotícies. O l'ajuda algú, o té Valverde allà d'ajudant, sí, de vigilant jurat.
Ara us canto l'11.
Vinga, sisplau. Sí, sí.
No hi era la porteria, ja recuperat, a veure si també es fica l'altre dia contra el Friburg.
Sí, farem.
Defensa de 4 amb Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah i Laimer. Uh-huh. Doble pivot amb Kimmich i Pavlovic. Línia de 3 per davant, amb Olise a la dreta, Luis Díaz a l'esquerra, Gnabry a la mitja punta i Harry Kane al davant.
Vaja, tot l'arsenal... Tot l'arsenal del Bayern... Havíem estat amb el peripé aquest. És que Kane no és... Vaja, com va dir Kimmich, Kane jugaria encara que l'haguessin de treure la cama en cadira de rodes i, efectivament...
Cal veure en quines condicions juga, però vaja, en principi, si és titular...
Home, esperem que no surti en cadira de rodes.
31 gols a la Bundesliga i 42.
No, no.
Ha fet aquesta temporada en totes les competicions. No,
temporada
poca, poca conya amb és, Harry és Kane.
Una, ja pot començar.
Una bestialitat.
La temporada de Kane... Ens fa lamentar que Xavi i la Joana no anés més enllà en les seves aspiracions electorals, perquè ves que no l'haguessin pogut fitxar.
Jo
aquesta.
També penso que si has de fitxar... No d'ara, ja de fa anys. Mm. Davanter ideal per l'estil Barça eren tipus com Benzema o Kane.
Sí.
Tios que, a més de fer gols, juguen molt bé a futbol.
El Sergi diu, ei, que jo sí que aquest
escolteu,
ha marxat...
Escolteu, pels oients que ens estan escoltant i que tinguin que escoltar el partit, a 9:15 ens hi posem a l'antena digital de Catalunya Ràdio, la Champions de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Torquemada, el Sergi Camp, el Ruth Vilà i el Francesc Ripoll, i serem fins a les 11 i ens ho passarem molt bé, vull dir que...
Sí. Estareu pendents del Madrid-Bayern o com que l'Arsenal és el primer arribat del Barça?
Estarem pendents del Madrid-Bayern, però especialment també amb un ull posat, de fet la Ruth estarà vigilant l'Sporting de Portugal a
l'Arsenal.
Sí, sí.
Canal exclusiu digital a Catalunya.
La Ruth Vilà i Miguel Rico seran els únics espectadors de Catalunya que avui miraran el partit de l'Arsenal. Potser Flick, també, per allò del...
No, Flick no, Flick està dormint. Sí, Flick
s'ho mirava
mal matí.
Teniu raó.
Se pot dormir a les 9 de la nit el dia abans del partit. Això tampoc ho acabo d'entendre.
Té la consciència tranquil·la.
No, sí, d'acord.
No et sembla bé que vagi dormint?
No, al contrari. Al contrari,
sembla bé.
M'admiro que puguis dormir a les 9 de la nit.
I més ara que hi ha llum, és molt complicat.
Pensa que demà anirà a dormir tard, ha de recuperar tot el son que perdrà demà.
Clar. En fi, Sergi, bona transmi, gràcies.
Gràcies.
Fa por preguntar-ho, i més en presència de Miguel Rico. La lògica futbolística diu que passarà el Bayern.
Sí, la lògica futbolística, sí. Veurem. És, que aquí...
és terrible el que ens han fet aquesta gent, que no ens atrevim a fer un pronòstic és dels més clars de la temporada.
Clar, tu agafes i dius, vale, el Madrid ve de perdre el camp del Mallorca. A la dinàmica del Bayern és brutal. A la Bundesliga són els reis absoluts. Tenen un 11, veus els dos 11, sense voler desmereixer el del Madrid, perquè no té cap tipus de desmèrit l'11 que presenta el Madrid, però veus el del Bayern i dius, ostres, això... Si ens ho podem trobar si podem no trobar-nos-ho, molt millor.
No sé què és pitjor. No trobar-te el Bayern i trobar-te el Madrid a la final.
Doncs mira, jo crec que encara el Barça seria més capaç de guanyar una final contra el Madrid que contra el Bayern.
Jo preferiria trobar-me el Madrid a la final que el Bayern. Ara mateix? Tia.
El Bayern és favorit a l'eliminatòria, però la meva pregunta és... Avui?
Com?
Avui?
Podeu preguntar a l'audiència.
En una hipotètica final de Champions, preferiríeu el Bayern o el Madrid?
El partit d'avui el guanyarà el Bayern?
Jo crec que sí.
Jo crec que
tu
sí.
Creus que sí, eh?
Jo, però també dic que jo que també creia que guanyaria el del City, no?
Sí, sí.
No.
És que a mi allò del City em va traumar.
Sí, però val a dir...
Com us he dit abans, no sóc optimista ni vull semblar optimista.
Bueno, però és que la Champions és una mica un asterisc a tot el que fa
el
Madrid.
A mi em sembla que el Bayern és millor equip que el City i també s'ha de dir que el Madrid el dia del City va guanyar amb justícia, però li va sortir tot del dret.
Però és que pot ser que la Champions...
Però que vull dir que el Bayern a mi encara em sembla... Vaja, a mi ara mateix, amb permís del PSG, el Bayern em sembla el millor equip d'Europa. Jo és el millor que he vist aquesta temporada, amb diferència.
Jo t'he dit que també.
Si avui veurem una UPMacanada o Neuer se'n menjarà una, com les dues...
Qui tindrà la pilota aquesta nit?
El Bayern.
El Bayern.
Però és que el Madrid no farà ni...
És que aquí és on vaig. Pot ser que aquest sigui el millor escenari possible pel Madrid?
Segur que sí. Com el Barça és el millor rival.
L'any passat a Montjuïc va passar una mica això. El sí, Bayern ens estava fotent...
Ja podeu fumar un altre que mirarà l'Arsenal avui, eh? Després d'aquest optimisme i d'aquesta...
Mare meva.
Jo aniré mirant allò que fa sàping de tant.
Vindràs la setmana que ve...
Truc, eh?
Clar, si vindràs la setmana que ve, demanaran per l'Arsenal i hauràs de saber com juguen.
És veritat.
Mare meva, no hi ha per...
Nosaltres hem de ser professionals, Ferran.
I veure l'Arsenal.
I preparar-nos pel que pot ser.
Pel que pugui venir.
Perquè d'aquest partit no te'n tocarà cap fins que sigui la final. Si és que arriben uns als altres. Però, en canvi, de l'altre partit pot sortir un
rol per Barça. Però si la Lliga és el més important, pots començar a mirar el Clàssic on pots començar a guanyar la Lliga, no?
Com?
Que abans has dit que la Lliga era el més important.
No, abans del Clàssic hi ha tres partits que a mi particularment em fan moltíssim respecte. L'Espanyol, el Celta, que és un rival perillosíssim, i has de nou a sumar.
Això per mi...
Tornar a la prioritat a la Lliga, eh?
No, però li estava retraient, dic, si tant t'interessa la Lliga, mira't el Madrid.
Jo no hi penso, ni penso en el Clàssic.
Crec que Flick hauria de pensar en fer alguna rotació demà per arribar frescos al derbi de...
Vosaltres voteu sempre que ja parlarem de tot això.
Hem rebut, hi ha algú veient que no li ha semblat bé que donéssim la Lliga tant per guanyada.
Clar, que és que tenen raó.
No, no, escolta, ningú... La Lliga no està guanyada.
Ningú ha dit
però
això.
Però 7 punts de marge permeten pensar una miqueta més a la Champions aquesta setmana.
Clar, us assembleu tots molt a la meva dona. Quan ho dic jo, no tinc raó. Ho diu un de fora. Si sí, realment no, la Lliga no està guanyada.
Que en cap moment hem dit que la Lliga estigués guanyada.
Cas, no té raó ni l'oient ni...
No, igual que arribem a l'escala. Jo penso que aquesta escala potser s'hauria de pintar. No, bé, està prou bé. Va un veí del segon primera. Hòstia, l'escala... Sí, tens raó, potser no ens hauríem de fer un pensament. Doncs pues això és el mateix.
Molt lleig això que estàs fent des d'aquí. Una abraçada a la Roser, que no mereix aquest escarni públic.
Si jo li dic contínuament, si no s'ofendrà per això.
Bé, és igual, nosaltres li enviem una abraçada.
Bueno, igual, jo li faré si em deixeu arribar a casa.
El Miguel avui ja quasi no té bon dia. Mireia Ruiz, Miguel Rico, Ferran Martínez, gràcies.
Ja. Gràcies.
Podeu anar-vos en pau i a veure el partit que desitgeu de la Champions. Nosaltres hi serem fins a les 9. Abans, però, UBAC, Badalona, descans i tot sobre rodes, eh?
Sí, la penya guanya de 22, 53 a 31 al descans. Ho ha arribat a fer diverses vegades de 26, però Joventut ha marxat a vestidors gairebé fregant el que ha estat el seu sostre en el partit. Per tant, aquest segon partit molt encarrilat. Sí que en el primer la penya al descans guanyava de 13, però és que avui ho fa de 22. És una diferència que sembla força més insalvable. Seran claus aquests primers minuts de tercer quart per veure cap on acaba derivant el partit.
Molt bé, que no afluixi la penya. 22 amb un al descans, camí de l'objectiu de portar l'eliminatòria al tercer partit. Fins ara, David.
Fins ara.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes.
Sí! Que m'ha tocat, tia!
Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
Lol, 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 lol.
I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos al centre de Barcelona hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
El gener del 2008, 11 pakistanesos van ser detinguts al Raval quan es disposaven a atentar al metro de Barcelona.
Estaban preparando un atentado inminente, el testigo protegido dice que sí.
La clau de l'acusació era la declaració d'un terrorista penedit. Com podem saber si va dir la veritat?
Nosotros todos somos inocentes.
Un atemptat fallit o una acusació inventada? Els 11 del Raval, nits sense ficció, avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Sí. Hola, Soler.
Hola, Peyu, maco.
Soler, quina temperatura fa fora?
Ara vols saber la temperatura.
Trobo que les intel·ligències artificials agafen molt el caràcter de Manlleu. Sí. Soler, canta'm la cançó Coti per Coti.
No ho puc evitar. Ja no sé com fer-ho.
Gràcies, Soler. Ja ho anirem millorant.
De res, a tu, Peyu. Vinga. A prendre pel cul.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així. Aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia «Ja ha arribat!». A la tarda tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. Catalunya Ràdio Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Dos quarts i mig de nou del vespre, en marxa ja el tercer quart a Badalona, 20 amunt el Joventut, 53-33 sobre l'AECA. També ha començat l'antena digital de Catalunya Ràdio el Barça, Panathinaikos. De moment guanyen els grecs de 4, 7 a 11 a l'equador del primer quart. A tot això, a l'Espanyol tenen des de fa unes setmanes nou director tècnic en la figura de Marco Otero. Sonia Oleart, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui hi ha hagut una trobada amb Marco Otero, amb periodistes, i ens ha explicat algunes idees que té pel futur esportiu de l'Espanyol.
Sí, va arribar ara fa un mes i mig per dirigir i supervisar l'estratègia de formació de jugadors i les metodologies formatives dins del planter perico. Ell és fill d'emigrants gallecs, nascut a Zúric, format a Suïssa. Ha treballat en diferents clubs europeus com el Basilea, l'Espartà de Moscou, el València o l'Olímpic de Marsella, on ha fet tasques de director tècnic, de desenvolupament i creixement del futbol base, i es marca com a objectiu el de portar un jugador del planter per temporada al primer equip. Aquest és el seu objectiu, i que en un parell d'anys aquest jugador pugui lluitar per ser titular. També vol reordenar una mica les inversions de la 21 i millorar les infraestructures i els espais on es desenvolupa el futbol formatiu. Això sí, intentant aconseguir que la propietat destini com a mínim, diu ell, el 10% del pressupost al planter, cosa que ara no es fa. Vol millorar la captació, tenir més controlat el territori, estarà al mateix nivell que Garagarza, no pas, diu, supeditat a ell.
Molt bé, doncs aquest és el resum d'aquesta trobada. Jo no sé si coincideix a Sònia, em quedaria amb el titular, un jugador del planter sí. Per temporada al primer equip, que sembla poca cosa, però quan parlem de jugador consolidat és un objectiu ambiciós.
Costa, sí. Perquè van pujant, costa, però no acaben de... Van pujant, però no acaben de...
Ves,
no,
que,
després de triomfar.
És que no és, no és una fita senzilla. Esperem que l'Espanyol, i en aquest cas Marc Otero, se'n surtin. Gràcies, Sònia.
Adéu.
Quiero hacer esa locura que vibra muy dentro de mí. Yo no te pido la...
El show d'Eduard Solà, un dia més a la transmissió del Girona-Vila-Real. És veritat que aquesta vegada el joc del Girona i l'espectacle del Girona va estar a l'altura de la transmissió. Girona 1, Vila-Real 0, un resultat. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Que no de manera matemàtica, però sí de manera virtual, només calia veure les celebracions de Mitchell i companyia al final del partit, garanteix la permanència del Girona a primera divisió.
Sí, de fet, amb els 34 punts que ja tenia, hi havia molta gent pessimista pensant que potser el Girona encara patiria per aconseguir la permanència. Jo estava convençut que no passaria això, és a dir, que no que se salvés sobrats, però sí que no hauria de patir fins al final, però és que amb la victòria d'ahir contra el Vila-Real, contra el tercer classificat, a més amb solvència, segons Mitchell, amb un dels millors partits de la temporada, doncs va acabar de confirmar que ara amb 37 punts només en queden 5 per aquests 42 que Mitchell diu que han de ser suficients per aconseguir la permanència ja de manera matemàtica, cosa que jo dubto també que, per exemple, que l'Elx pugui sumar més de 40 punts, però en qualsevol cas, amb un Tilivi ja ha perdut el Barça, que és el líder, sí, i ha empatat el Madrid, que és el segon, i ha perdut el Villarreal, que és el tercer. És veritat que tant l'Atlètic Madrid com el Celta ja han guanyat i que el Betis ja ha de venir d'aquí uns dies, però vaja, tots de moment són flors i violes esperant que...
No està malament la...
No.
Passin per aquí Barça, Madrid i Villarreal, per mi... Bé, hi ha l'Atlètic de Madrid, però tres dels quatre millors equips de la Lliga i no en guanyi
no
cap. Efectivament, i a més, ahir en moments de molt bon futbol, com ja està passant en els últims partits del Girona, segurament perquè, com comentàveu, és que Mitchell ja té gairebé tota la plantilla a disposició i hi ha talent, hi ha Unagi, hi ha Beltrán... Anaves a dir.
No, Ric, perquè com que dius Unagi, perquè com que sé que estàs enamorat d'Unagi...
No, jo sóc unagista a mort. Sí.
Ara s'ha lesionat Penat, que li han de fer proves a les pròximes hores.
Ja, però ahir jugava bé, que no ho diria, partit.
Sí. Potser, no sé si seré molt exagerat, però un dels millors partits de Beltrán és que és jugador del Girona.
Li vaig sentir dir a la Susi i jo hi vaig estar d'acord. Ha pres mal Benat? Alguna conseqüència més de cara al partit de divendres al Bernabéu?
Blin no va acabar el partit, que Blin també va tornar a fer un partit molt i molt bo, no té lesió, però serà justet que pugui jugar al camp del Madrid, al Bernabéu divendres. Veurem com acaba reaccionant aquests pròxims dies. És veritat que és molt just pel partit de divendres havent sentit molèsties dilluns. Arnau tampoc va acabar el partit perquè va demanar el canvi, però en aquest cas eren rampes. Arnau sí que serà a punt pel partit de divendres. En principi, doncs, com que Persa va anat, segurament Estuani i Brian Hill, que ahir ja eren a la convocatòria i ja estan en condicions plenament per disputar alguns minuts.
Molt bé, doncs el Girona, que últimament està en moda mata gegants, guanya el Barça, guanya el Villarreal. Ves que divendres, a més en el context en què arribarà aquest partit pel Real Madrid, no ens doni una altra alegria al Bernabéu i ja de totes rubriqui aquesta permanència. Si guanyant el Bernabéu ja seria gairebé matemàtic, no? 38...
37, guanyant el Bernabéu serien 40... Vaja.
Clar, el Girona en té 37, perdona. Sí.
Bé. Insisteix en 42, però vaja, és que no veig que l'Elge superi els 40.
No, la veritat és que la situació del Girona és comodíssima i dona per gaudir d'aquest final de temporada. Solà, abraçada, gràcies.
Adéu, igualment.
I tanquem la plana futbolística del Tot Costa d'avui parlant del Barça femení, que ja ha obert la venda d'entrades pels socis i sòcies de cara al partit de tornada de la Champions contra el Bayern de Múnich, que jugarà al Camp Nou, encara en una data que no està confirmada. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda. Així és, ja es poden comprar les entrades per aquest partit de la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern de Múnich al Camp Nou. El partit es jugarà el cap de setmana del 2 o el 3 de maig, amb dia i hora encara per confirmar. Les blaugranes arriben en un gran moment després de golejar el Badalona per 6-0 en el derbi català. El Barça continua líder amb 72 punts, 13 més que el Real Madrid, quan només falten 5 jornades per acabar la Lliga. De fet, podrien ser campiones en el proper partit. Si guanyen el camp de l'Espanyol, aixecaran el títol per 7a vegada consecutiva. Respecte al partit d'ahir, Pere Romeu va fer rotacions per donar descans a les seves futbolistes més titulars, però l'equip no ho va notar. A la primera part, tan sols va arribar un gol, però a la segona, amb un Badalona més cansat, les blaugranes ho van aprofitar. Malgrat la golejada, el tècnic blaugrana s'ha mostrat exigent amb el rendiment de l'equip.
La primera part no m'ha convençut, hem tingut moltes pèrdues de pilota, ens han tingut alguna possessió llarga, un equip que li agrada tenir la pilota, ens han entrat bé de segona línia. Sí que és veritat que no han generat gaire perill, però no ens hem trobat còmodes. La segona part, a la mitja part, millor dit, hem corregit algunes coses, hem fet una bona segona part, hem entrat molt millor, hem fet dos gols ràpid i ja hem sentenciat el partit.
El proper partit, el Barça afrontarà l'anada de les semifinals de la Champions el 25 d'abril a Alemanya contra el Bayern de Múnich, just després de l'aturada de seleccions.
Aquesta data sí que està confirmada, 25 d'abril a 6:45 de la tarda. Crec que aquell dia el Barça masculí juga a Getafe i just a continuació, si no em falla la memòria,
sí,
ve aquest
Bayern. A 6:45 és el Getafe-Barça masculí i a 6:45 de la tarda és aquest Bayern-Barça a partir d'anada de les semis.
Tarda de blaugrana, la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Míriam.
A vosaltres.
A Badalona, UBAC, el Joventut camina amb decisió cap a l'empat a l'eliminatòria.
Sí, cada vegada eixampla més la renda de l'equip de Dani Miret. Ara 28 punts amunt, que és el màxim avantatge durant el partit, tot just a coda del tercer quart, i ja sentiu com rugeix l'Olímpic de Badalona. De fet, des del primer minut de partit és un dels grans agents que avui ha jugat a favor de l'equip de Dani Miret, que ara domina, com dèiem, 66-38. I ja podem parlar que hi haurà tercer i definitiu partit a desempat dimecres vinent a Atenes, tot i que queden 15 minuts de partit. Hauria de passar una de molt grossa, com no s'ha vist gairebé mai, perquè la penya això doncs no ho acabi guanyant.
Ho direm d'una altra manera. Si ets capaç de deixar escapar una renda de 28 punts a casa, per més que quedin 15 minuts, és que segurament no t'ho mereixes, i la penya avui s'ho està mereixent i molt. Però de seguida tornarem a Badalona per anar acabant de confirmar el que ara sembla una victòria clara.
I mira, el Palau, el Barça perd de 6-18-24, però li acaba de fer un parcial de 6-0 al conjunt grec, que ara li torna amb un altre triple, va un 6-3, diríem. 18-27, perd de nou el Barça amb la possessió de la pilota al primer quart, quan és a punt d'acabar aquest primer quart, i ara hi ha un intercanvi de triples, perquè n'acaba de fer un altre al Barça, 21-27, per de 6, 20 segons perquè acabi aquest primer quart.
Sobrada la penya, fins ara, David.
Fins ara.
Patina el Barça al Palau, una pausa i anem cap a l'NBA.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Aquest Sant Jordi, un llibre, una rosa i Rosalía. Emporta't el llibre Rosalía, Por ahí por Barcelona. Descobreix com la intuïció de l'artista i el mestissatge sonor de Barcelona han construït el personatge que ha assolit fama planetària. A partir del dissabte 11 al quiosc, per només 14,95 €. Amb La Vanguardia.
Variacions Enigma d'Elgar. El 26 d'abril resoldrem el seu misteri amb l'Orquestra Nacional de Gales de la BBC i Jaime Martín. Un concert on els acompanyarà el pianista Martín García García.
I el 28 de maig tancarem temporada amb la llegenda de John Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra.
Dos esdeveniments únics al Palau de la Música Catalana.
Entrades a bsnclassics.cat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta l'exposició Concert Econòmic de l'artista, comissari i músic Oyer Echeverría. Una mostra que investiga fins a quin punt hi ha connexions entre la fluctuació dels diners i la conformació del sentit. Fins al 28 de juny a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta El Sonall, un viatge immersiu inspirat en la història real de Catalina Muñoz que ens fa reflexionar sobre la memòria històrica. Què passa amb la memòria en un món ple de soroll i desinformació? El Sonall, un espectacle de Projecte Ingenu. Del 10 al 26 d'abril al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi he buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a Fanzone!
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses!
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Som 3Cat.
L'últim llançament del Tot Costa va cap a l'NBA, de fet, avui concretament cap a la Lliga Universitària. Jordi Colomer, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè els Michigan, els Wolverines de la Universitat de Michigan, s'han proclamat aquesta matinada campions de la NCAA, a més amb un jugador aragonès entre els protagonistes.
Sí, amb Adai Mara, que va sortir de males maneres del Saragossa perquè va voler trencar el contracte. Ha estat 2 anys amb un entrenador que no confiava en ell a UCLA, a Los Angeles. Aquest any va demanar allò que hem explicat, el transfer portal, que et permet canviar d'universitat, i se'n va anar a Michigan. I aquí ha esclatat, no tant a la final, que va estar més discret, però una mica en la línia de tothom, que vam tornar a tenir final de molts nervis, moltes errades, marcador baix, però sí que a semifinals va explotar amb el seu millor partit a la universitat amb 26 punts, i ahir va contribuir també a aquest títol de Michigan, que, clar, no guanyava cap títol des del 89. Hi ha aquell documental molt recomanable, que és el Fab Five, d'aquell gran equip que ho havia de guanyar tot i va morir en un temps mort quan no tocava de Chris Webber, però és una de les grans universitats de sempre, però que els títols no arribaven, i avui ho ha fet, derrotant a Connecticut, que és una mica el gran dominador dels darrers anys.
Aquests de Michigan no són els Michigan de Magic Johnson, eh? Són uns altres.
No, aquells són els Spartans, de Michigan State.
D'acord. Bé, doncs guanya a Michigan amb aquest nano, amb aquest Adai Mara, vaja, nano, hi ha menys nano, i fins i tot he llegit cròniques que volen veure en ell, no sé si exageren, un jove Pau Gasol.
Bueno, perquè és un jugador de més de 2,20, però que a més té molt bona visió de joc, té tècnica, vull dir que sap aprofitar el seu cos, i sí, hi ha que hi coses recorda, que recorden.
No, més enllà d'on arribi, recorda.
Sí, bueno, perquè és això, no és molt habitual, ara cada cop ho és més. Però abans no era tan habitual veure, en el cas de Pau Gasol, era un 2,14, aquí també va ser més de 2,20, però sí que té molt bons moviments de peu, si té visió de joc, té cosetes, però, òbviament, saben molt les distàncies, que Pau Gasol aquesta edat ja era a l'acció alta del draft i ja el teníem allà, però sí que aquest any sí que li permetrà entrar al draft, veurem en quina posició, perquè primer dèiem final de primera ronda, però aquesta Final Four i tot el March Madness que ha fet, igual fa pujar posicions, perquè és un draft amb molt de talent, però no tant en la posició de pivot, i és on ell més ha destacat.
Pujarà a posicions, però no per esperar un 3 com va ser Gasol en el
segon. No, estem parlant de 10, 15, igual podria arribar, però no arribarà Pau Gasol.
En tot cas, una història, ara que tot són històries de superació, una història de superació perquè va anar a UCLA, a UCLA, i no li van donar ni bola, i el tio va marxar, i a Michigan sí que n'hi han donat, fins al punt que ha estat un dels protagonistes d'aquest títol històric per la Universitat de Michigan. Això pel que fa a la Lliga Universitària, que, com sempre, passa durant el March Madness, però especialment durant el cap de setmana de Final Four ho ha eclipsat gairebé tot, però l'NBA, que ja som al tram finalíssim de la temporada regular, hi ha un equip molt damnificat, que són els Lakers i les seves lesions.
Sí, perquè arribava en ratxa i hi havia una mica el partit que era la prova del cotó, no? Que era visitar els campions, Oklahoma. I és que la prova del cotó va sortir fatal, perquè perdien de 20 ja al primer quart, gairebé de 40 abans del descans, i encara va anar pitjor perquè es va lesionar Doncic, una lesió muscular. Havíem parlat fa 4 dies d'aquest mes de març increïble que havia fet amb una mitjana superior als 40 punts. Doncs lesió muscular fins a final de la fase regular, però ja es parlava que mínim 4 setmanes, és a dir, que es perdria primera o segona ronda. Per això ella demana permís per viatjar a Europa. A Europa, en principi, hi ha els millors especialistes del món en temes musculars. Hi ha tractaments que els Estats Units no fan servir, i aquí sí. El tenim a Espanya, directament, per intentar retallar un parell de setmanes i veure si podria jugar algun partit de primera ronda. Però és que en aquest mateix partit jo em vaig fixar que Austin Reeves s'anava tocant una zona tota l'estona, i al final del partit va confirmar que també tenia una lesió muscular, en aquest cas abdominal, estarà de 4 a 6 setmanes, és a dir, que mai havia passat que un equip perdés dos jugadors de més de 21 punts per partit, doncs pel playoff, i els Lakers és això, per tant, és final d'etapa, ara mateix tenim, si els va jugar amb LeBron James de referent, fan el que poden, però si era una plantilla que tota la temporada hem dit que era justa, doncs imagina't perdent a dos dels tres referents en el pitjor moment, perquè és clar, és a les portes de playoff que els tenim a punt de començar.
Clar, els Lakers van arribar a ser tercers a l'Oest, ara ja han perdut aquesta posició en favor dels Nuggets, i tot apunta que els Rockets també els podrien superar. Clar, de tercer a cinquè canvia bastant la història abans d'afrontar els playoff, bàsicament perquè perds avantatge de pista en un parell de rondes. A veure si es recupera o no Doncic. I acabem amb amb el personatge freak. Jo no sé si definir-lo així, però realment la situació és molt curiosa. Parlem de Jaden Ivey, jugador dels Bulls, o ja exjugador dels Chicago Bulls, que bé, més enllà que s'hagi convertit en un ultrareligiós i que gairebé sigui un predicador a l'NBA, per alguns comportaments fa la sensació que no hi és tot.
No, fins i tot els companys així han demanat que el que li cal és ajuda. Posem en antecedents ràpid. És un número 5 del draft, que la temporada passada va patir una lesió molt greu en aquests Detroit Pistons que anaven creixent. No semblava que recuperés del tot, el van traspassar a Chicago, i allà ja ha desenvolupat, ja portava mesos amb un comportament ultrareligiós i sobretot predicant, i va fer una destripada a xarxes socials contra la NBA per celebrar el mes de l'orgull. Va criticar altres jugadors per dir que no eren tan religiosos, i s'ha sabut fins i tot a detalls més frics, no? Com que preguntava als periodistes si havien tingut relacions sexuals abans del matrimoni perquè era pecat. L'altre dia que van a veure, un cop ja l'havien fet fora els Bulls, un partit dels Detroit Pistons, a fora del pavelló va agafar un micro i es va posar també a predicar. I tot això, a més, ha estat com que a Chicago tothom s'ha rigut d'ells per haver apostat per aquest jugador i no veure els problemes que hi havia, ha acabat amb l'ex del Barça, Artur Escarnixoves, l'han fet fora com a general manager. Ja feia temps que és que a Chicago no n'encerta una en fitxatges. Aquest any torna a quedar fora de playoff, i el cas Jaden Ivey, a banda que necessiti ajuda, doncs ha acabat de rebot, acabant amb l'etapa Carnixovas a Chicago.
Tot això a menys d'una setmana perquè acabi la temporada regular i comenci la part bona del curs, els play-offs de l'NBA. Ens entretenim amb casos curiosos i també que saben una mica de greu per la seva salut mental, com el de Jaden Ivey. Jordi, la setmana vinent ja en play-offs més. Gràcies.
Fins la pròxima.
2 minuts i les 9, abans d'acabar, passem per Badalona. David Ubach retalla l'AEK, eh?
Sí, ara són 17 punts favorables al Joventut als últims 20 segons de tercer quart, però la penya que ho té ben encarat, a més ataca per mirar d'aconseguir una mica més de renda.
Bé, un quart per mantenir una renda notable. Gràcies, David.
Adéu-siau a vosaltres.
Al Palau, el Barça està perdent de 7 amb el Panathinaikos, partit d'Eurolliga. Acaba de començar el segon quart, falten 9 minuts perquè acabés aquest segon quart i té la possessió al Barça. El dia en què us hem explicat tota la prèvia del Barça Atlètic de Madrid de demà a les 9 del vespre i on també hem parlat del Madrid-Bayern que comença ara a les 9, recordem, amb un 11 del Madrid, amb Camavinga i amb Bellingham suplents, la resta l'11 previst, i pel part del Bayern juga el millor 11 possible, probablement, amb Kane a la part d'atacant. També hi ha un Sporting Arsenal avui, que és el partit que mirarà el Miguel Rico, un dels nostres col·laboradors.
Aquests partits els podeu seguir a la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu, el Torquemada i companyia, i el Barça de bàsquet amb el Macià i la Lloberes en un altre canal de l'antena digital. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Manel Gil i l'Aleix Jové al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7, escalfant motors del Barça Atlètic de Madrid. Sergio, ara Madrid-Bayern, com aquell dia que vas xutar la lluna, eh?
La ignorància es muy atrevida, ¿no?